les 11 del matí.
Bon dia a tothom, us informa Mercè Raga. El bisbe de Girona, Francesc Pardo, va centrar l'homilia de la missa major de Sant Narcís d'ahir en l'experiència alliberadora. A partir de l'Evangeli del dia i de la llegenda del mateix Sant Narcís amb les mosques alliberadores, Pardo va afirmar que ser alliberat és l'experiència fonamental de l'amor de Déu. En aquest sentit, a l'hora de donar concreció a la seva tesi, va recordar que com a cristians també podem demanar que l'alliberament s'ofereixi als dirigents polítics i líders socials condemnats en penes de presó i també d'inhabilitació. Acabada la solemne missa major, va tenir lloc la veneració de la tomba i la relíquia de Sant Narcís, així com la recollida del tradicional cotó beneït. Canviant de qüestió, Canadà ha denegat el visat a Carles Puigdemont i el primer ministre del Quebec s'ha mostrat perplex davant d'aquest fet. El govern canadenc ha negat una vegada més aquest permís de viatge del president a l'exili perquè visiti el Canadà, on va ser convidat per la Societat Sant Jean-Baptiste de Montréal. En tot plegat, la Fiscalia espanyola descarta reclamar el lliurament dels consellers Meritxell Serret i Lluís Puig, exiliats a Bèlgica, i de la dirigent de la CUP, Anna Gabriel, exiliada a Suïssa. Ahir, per cert, es va ajornar per al 16 de desembre la vista a Brussel·les sobre l'extradició de Carles Puigdemont. I encara més notícies, perquè Pedro Sánchez ha dit aquest matí que la independència de Catalunya no s'assolirà mai. El president del govern espanyol ha dit a Antena 3 que la majoria de la societat catalana no combrega amb la tesi independentista. I també declaracions d'avui de Fernando Grande Marlaska, que ha dit a Catalunya Ràdio que no li consta que cap protocol d'actuació policial s'hagi vulnerat. Marlaska també ha lamentat, d'altra banda, profundament les lesions que han patit manifestants, però que per això ha dit no concreta la proporcionalitat de la policia, perquè aquesta es basa en la violència rebuda. I encara un punt més, perquè l'Escolania de Montserrat torna al Palau de la Música Catalana, serà el proper dijous 7 de novembre i cantarà el somni d'una nit d'estiu de Félix Mendelssohn amb l'acompanyament de l'orquestra de Cadaqués. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu. El Nadal a Nova York és doblement màgic. Del 29 de novembre al 4 de desembre, vine amb el Club Més Amics a viure les llums de Nadal a Nova York. Soparàs en un creuer pel Hudson, visitarem Harlem, el Central Park, passejarem per Brooklyn i molt més. Del 29 de novembre al 4 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Hola, sóc la Judit Mascó i tinc un somni de colors. El mocador solidari a favor de la investigació contra el càncer de la dona a Vall d'Hebron. Aquest mocador és el símbol de lluita de totes les dones que pateixen càncer. Compra'l a les botigues Natura o al web somnidecolors.com i suma't per fer possible aquest somni.
Ràdio Estel. Tarragona, 100.6.
Estimada família, estimada parròquia, benvinguts a Cinquenters. Què tal? Dimecres estem perpetrant, si m'ho permeteu, el programa número 23 de Cinquenters. Queden pocs pels 50, queden 27. Programa 50, Cinquenters, això queda maco, eh? Seria... Crec que cau el proper dia 10 de desembre. Farem, si Déu vol, el programa 50 de Cinquenters. Hem de fer alguna cosa bonica, no? Sí, Estefania, Toni, sí. Hem de fer alguna cosa xula, un pastisset de l'escrivà. Programa 50, programa 50... En fi, vosaltres què, família Cinquenter? Celebrareu la castanyada? Fareu panellets? Sí? Els feu o els compreu? De debò estalvies més si els fas a casa? O et resulta una mica més còmode no complicar-se, aviam, no emmerdar-se, i al final és tan senzill com anar a la caixa, demanar un crèdit i els compres a la pastisseria? Si aquest programa fos patrocinat per el Gremi de Pastissers de Barcelona, no hagués dit aquest comentari, ja us ho dic, no? Disculpeu-me la broma, eh? Ja estem passant per èpoques complicades on hem de demanar disculpes constantment per fer una broma. No podem escollir el temps que ens toca viure. En fi, família Cinquenter, avui és dimecres. Aquesta setmana una mica un pèl estranya, una setmana de quatre dies, prepareu-vos per gaudir en família o amb amics les quatre castanyes de demà a la nit, els tres boniatos, aquí us parla un, aquí un boniato, molt calentets la nit de demà, i avui parlarem de temes que potser crec que us interessen. O com a mínim això pensem quan hem preparat el programa. Per exemple, parlarem de triomfar als 50. Una noia, una dona, que triomfa als 50... 50 no, als 53 anys, i triomfa com a model. Les passarel·les se la rifen. Parlarem d'això, com l'èxit, si és que és així, t'arriba als 50 i pico. No està malament. Això doncs dona ànims als altres 50ers. No, per triomfar com a model, perquè ja jo crec que no. Però bueno, qui sap. Sabíeu que la musicoteràpia és, aviam si ho dic bé, l'ús científic i sistemàtic de la música en un procés que facilita canvis de conducta a aquelles persones que pateixen problemes físics, cognitius o problemes socioemocionals? Parlarem d'aquest tema amb dues convidades a l'estudi. I un tema que ens agrada, i que ens apassiona molt, aquestes alçades del partit, aquestes alçades de la vida. Sabeu la quantitat de residus de sabó líquid o en pastilles? Sabó que desprenem després de fer una rentadora? Cada quants dies renteu uns texans, uns mitjons, un pijama? La roba del llit, cada quant? Cada rentadora és una escopinada al planeta. I som més de 7.500 milions de persones al món. No són pocs, eh? 7.500 milions de persones al món. No tots fem rentadores, evidentment, però és molta roba. Potser massa roba, no? I els rius i els mars són els que són. Heu pensat això alguna vegada? No em vull posar dramàtic, perquè tinc ganes de menjar castanyes. Això passarà demà. Família, benvinguts al vostre temps, benvinguts a Cinquenters.
Cinquenters, de dilluns a divendres d'11 a 12 del migdia a Ràdio Estel.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo. Ahora yo, que abrazo tus recuerdos y callo tus secretos. Siento terror, no comprendo.
Ho hem dit al principi del programa, cada quants dies, cada quan renteu la roba. No ens hi fixem. L'altre dia vam veure un reportatge al diari Ara i dic, clar, van saltar les alarmes de l'equip del programa. L'equip del programa el conformem dos cinquenters, el tècnic de so Toni Huguet, servidor Sergi Mas, qui us parla, i una noia, la nostra productora, Estefania Burgos, que no és 50. I de tant en tant, en sacseja per dir, que al món està passant això, món 50. Per què no parlem d'això? Parlem d'això, cada quan rentem la roba. I aquí que ens preocupem i fem el mínim que crec que podem fer per cuidar una mica el planeta, carai, fem-ho. Ella és professora de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona. Ella és Anna Sánchez. Anna, bon dia.
Bon dia.
Gràcies per estar en directe a 50ers, a Ràdio Estel.
A vosaltres.
Ens va cridar molt l'atenció aquest titular del diari Ara. Rentem massa la roba? I tinc la sospita que sí. I no sé si el conjunt de la població, parlo de Catalunya, parlo d'Espanya, parlo d'Europa, ignoro cada quan renta la roba a Europa, però crec que no són conscients.
Bé, jo t'explicaré arrel de què surt el titular de si, o la premissa de si rentem massa la roba o no.
Sí.
Jo sóc professora de la Facultat de Ciències de la Terra i treballo amb transport de sediments, amb oceanografia.
Què és això?
És estudiar una mica com les corrents marines són capaces de transportar els sediments marins, per exemple, des de zones més poc profundes fins a zones més profundes, una mica per entendre com funciona la dinàmica sedimentària i de corrents del fons del mar. Però vaja, això eren les meves investigacions científiques i des de fa uns anys em vaig començar a fixar que a banda dels sediments també es trobaven altres tipus d'objectes en el fons del mar, diguem, sí, brossa, i em vaig fixar en aquella brossa que és més petita, que són les fibres tèxtils.
Sí.
I d'aquí vaig començar a estirar, vam començar a investigar,
sí,
i vam quantificar una mica quina era la quantitat de fibres tèxtils que ens trobàvem en els sediments marins, a l'aigua marina, i llavors ja altra gent també ha començat a investigar, i bàsicament que les fibres sintètiques de la roba,
sí,
ja són ubiques, és a dir, que es troben ja a l'aigua de mar, en els sediments marins, mm, en el gel marí, es troben a l'atmosfera i es troben també ja dintre els organismes, és a dir, a les gambes, a tot tipus d'organismes que viuen en el medi ambient marí.
Crec que he escoltat bé, s'enganxen a les gambes, per exemple?
No, s'enganxen no, les gambes se les mengen.
Se les mengen?
Sí, 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 sí. Clar, aquests organismes tampoc discriminen què és una fibra que pot ser una larva de lo que estiguin menjant.
Clar.
Llavors es troben arreu, arreu les fibres. No. I d'aquí d'on venen aquestes fibres? Són fibres tèxtils, les analitzem, doncs la majoria són fibres de polièster, venen de la roba, probablement, del rentat de la roba,
sí,
aquestes fibres passen a les clavegueres, no?, a les aigües,
sí,
residuals,
clar.
Van a la depuradora. Hi ha una part que sí que s'elimina, però hi ha una petita part que no s'elimina, però com el que deies tu, hi ha tanta gent que vivim en aquest planeta i posem tantes rentadores setmanalment, tota aquesta gent, per molt poquetes que se n'alliberin, ja van a parar al mar. De fet, està quantificat que una rentadora sola pot alliberar fins a 700.000 fibres tèxtils.
Una rentadora, 700.000?
700.000. Fixeu-vos, quan tu poses una assecadora, ho tenim molt interioritzat, que el filtre de l'assecadora s'embruta i ho traiem,
clar,
ho pensem, però la rentadora, en el fons, és el mateix, és una abrasió mecànica de la roba.
Però sense filtre.
Però sense filtre, llavors totes les partícules... A veure, s'alliberen moltes més fibres, 3 vegades més, diuen, amb una assecadora que amb una rentadora, però tot i així, la gran quantitat que veiem en els filtres de l'assecadora, doncs a la rentadora no hi ha filtre, llavors tot això se'n va cap avall.
Tu penses que una bona part de la població, entre els quals m'autoinculpo i em declaro totalment ignorant, desconeixem aquestes xifres, aquestes dades i aquesta bufeta del planeta?
Sí.
Aquesta frase feta del típic dissabte al dematí que diu, mira, vaig a aprofitar que fa sol i vaig a fer rentadores.
Sí. Sí, de fet, desconeixem que anem vestits en plàstic. Jo crec que gran part de la població no es posa a mirar les etiquetes de la roba i se'n dona compte que ara més que ara ve l'hivern, que la majoria m'atreviria a dir... Bueno, no ho sé, no vull dir cap percentatge, però un percentatge molt important de les jaquetes d'hivern que porta la gent són de polièster. Acrílic amb polièster, tot això és plàstic, són polímers sintètics plàstics. Més si ha de ser repel·lent a l'aigua, i tot això del Gore-Tex i tot això és plàstic.
És molt maco, abriga molt, però al cap i a la fi és plàstic.
És plàstic, llavors aquest plàstic quan el rentem va parar, perquè la problemàtica del plàstic estem molt acostumats a veure dels coberts d'un sol ús, les safates de porexpan o de polièster, de poliestirè, les bosses del supermercat, però hi ha tot un plàstic que també ens envolta i del qual no en som conscients, i per exemple és això, és la roba, no? Amb l'afegit que les fibres que s'alliberen de la roba són molt petites. Llavors, no les veiem, però aquests organismes més petits dels oceans sí que les incorporen a la seva dieta. Llavors això es va acumulant al llarg de la xarxa tròfica fins que ens pot arribar a nosaltres també.
Disculpa, Anna, què és la xarxa tròfica?
És a dir, un organisme molt petit l'ingereix, llavors un organisme més gran i ingereix aquest organisme més petit, llavors es pot acabar arribant al plat.
És una mena de cercle virtuós que ens vestim en plàstic, fem la rentada, les gambes es mengen el plàstic i nosaltres mengem les gambes. Per tant, ens mengem allò que ens vestim.
Sí, seria això.
Amb lletra majúscula i...
Sí, però posat l'exemple de les gambes, però sí. Si no, per exemple, un altre exemple senzill és algú que aquí poder no estem tan acostumats, però altres països de més al nord sí que tenen sí. moqueta a les cases, no? O unes cortines, sí. també d'una roba sintètica. Tot això allibera fibres. Llavors nosaltres les inhalem. Inhalem gran quantitat de fibres. Llavors també ingerim gran quantitat de fibres. Estem rodejats de plàstic, des del que veiem i el que consumim més gran fins a aquestes fibres tan petites. Llavors, sí, al rentar la roba, aquestes fibres de la roba, si la roba és, bueno, sigui de cotó, sigui sintètica, les fibres s'alliberen i van a parar a les aigües residuals i, per tant, bona part acaba arribant al medi marí.
Tinc la impressió, Anna, no sé si estaràs d'acord o no, i si no, no passa res perquè debatem i ja està. Jo crec que temes com aquest s'haurien d'introduir a un temari a les escoles per davant, no ho sé, estic disparant al cel. Bueno, no vull parlar de disparar, estic pensant. S'haurien de portar els temaris de les escoles primàries o secundàries molt abans que el fer una arrel quadrada o saber la capital d'Ucraïna, perquè al cap i a la fi ho pots mirar després. Però si no entenem el que passa al nostre entorn, clar, passa el que passa, que és, bueno, aquest desinterès o desconeixement del que fem habitualment. Vaig a posar una rentadora i la bofetada que li fem al planeta.
Sí.
No sé, estic parlant ja de docència i de temes d'educació, però crec que una mica va per aquí.
Sí, el problema és, jo crec que és prendre consciència, sigui a nivell d'escola i a nivell de societat, bueno. De quan posem la rentadora, el problema que comporta, no? O l'impacte que implica en el medi. Però el problema no és posar la rentadora. El problema és el consum excessiu de roba, excessiu, compulsiu de roba i d'altres productes, però en aquest cas de la roba, que fa que... Perquè, a veure, una solució quina seria? Pues deixem de produir roba sintètica i fem-la tota de cotó.
Sí, home.
Però no, perquè no hi ha prou camps de cotó arreu del món per sostenir aquest impuls que tenim nosaltres a l'hora de consumir, consumir, consumir.
Sí.
Vale? Per tant, jo crec que són tres potes. Prendre consciència del que comprem i quan posem una rentadora de l'impacte que estem provocant en el medi natural...
Per tant, per defecte, sempre cotó.
No ho sé. El cotó també té el seu impacte. Ai. Fertilitzants, aigua... Jo diria és racionalitzar molt la compra de roba i racionalitzar el rentat de la roba.
No comprar tant.
Llavors, també prendre consciència a nivell de societat, o sigui, nosaltres...
Sí.
Però després també la indústria de la moda també... Ha de posar-hi remei amb això.
Ara els trucarem, diem, escolti, si pot ser no guanyin tants diners. No guanyi diners, però no moltíssims diners.
Sí.
Seria fer aquesta trucada, no?
Sí, bueno. Sí, i a nivell... Però l'indústria de la moda té no només la problemàtica d'algunes modes, eh? De
les marques,
no només el tema de que si és polièster o si és cotó, sinó també hi ha les condicions laborals que han portat a fabricar tota la roba, etc. Sí, és una altra història.
Llavors
també societat, indústria de la moda i també a nivell polític, no? A nivell polític també és... Per què la gent quan es compra una jaqueta o és responsabilitat només del consumidor o és que s'ha d'actuar també, no? Una mica la responsabilitat compartida de l'impacte en el medi no és només de la societat, sinó també ha de ser d'aquells que no posen les eines per evitar això, no?
No sé jo si sóc molt optimista. No sé si ara el tema polític està ara per exposar aquest debat sobre la conscienciació de la compra de la roba. En tot cas, Anna, sí que hi ha una mena de directrius, de manaments, amb tots els respectes, de mininormes per que això sigui més sostenible. Per exemple, la roba de llit l'hauríem de rentar cada 15 dies, per exemple? Més, menys?
Clar, jo això de la freqüència en la que cada un renta la roba és molt personal.
Bueno, clar,
la roba de llit encara ho és més.
Sí.
El que sí que hi ha estudis científics, jo com a científica em baso en dades científiques, no? que demostren que una temperatura més alta allibera més fibres. Una durada més alta en el rentat allibera més fibres. detergents més agressius alliberen més fibres. Llavors jo diria, quan rentis la roba, doncs programes curts, aigua freda i disminuir al màxim el rentat.
M'acabes de regalar el meu premi del dia. Sempre faig rentadores, la meva té un programa d'un quart d'hora i sempre en fred.
Doncs mira...
Mira.
Ara disminueix una mica la freqüència de rentat i després també ara cada vegada més hi ha al mercat filtres o productes per atrapar aquestes fibres. Hi ha un que es diu Coraval, un que es diu Cupifè, es poden trobar, no els trobaràs en un supermercat de tonada, però potser t'has d'esforçar una mica més, però que hi han tothom, jo almenys el tinc, aquell mitjó que el poses a la rentadora i atrapa tota la porqueria de la rentadora, treus el mitjó i dius tot està enganxat aquí, doncs vindria a ser com un saquet o una bola d'això, que atrapa totes les fibres, les atrapa...
I això és un producte que es diu, perdona, que això m'interessa molt?
Un que es diu, el més famós es diu Coraval.
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 Coraval, tal com sona, eh? Coraval.
Sí. Coraval, sí.
Bueno. Sí. I ho demanem així... Té vostè Coraval?
No.
Això entres al condis...
Jo no en tinc.
Val.
Però sé que la gent l'utilitza.
Vale.
Jo tinc el mitjó aquest, atrapa fibres, que em va...
Ah, mitjó atrapa fibres.
Mitjó que sí que queda tot enganxat.
Vale, no sabia que existia tampoc aquest mitjó. No. És que jo faig el programa, disculpa, sense guió, i vaig fent preguntes dintre del sentit comú i moltes vegades la cago, ja ho sé.
Ah, no, però jo és broma això del mitjó, o sigui, realment...
Ah, és broma?
Sí que tinc un mitjó, que m'hi queden totes les fibres enganxades, per posar el...
Vale.
Exemple,
I com es diu, el mitjó?
El mitjó és un mitjó normal.
Vale. És posar un mitjó normal que es queda tot, no? Atrapa tot.
Sí. Tu quan rentis ja trobaràs, n'hi ha un que sempre surt amb totes les coses enganxades, però doncs aquell guarda i el vas posar.
Hi ha un, i l'altre no apareix mai.
No. Clar,
al mig poses una rentadora i sempre és el misteri dels mitjons desaparellats, que sempre hi ha un. Jo, per defecte, sempre compro de 5 en 5 i sempre negres. Per tant, com que perdo habitualment, no sé a quin forat de la capa d'ozó van a parar aquests mitjons. He trucat al pis de baix perquè em diguin si estan allà, però no els trobo. Per tant, com que sempre són iguals...
Si aquest te les atrapa.
Sí, estaria bé. I així, per acabar... petites coses, perquè clar, la persona que ens estigui escoltant, 50 o no, estarà a casa dient, bueno, i jo amb la meva forceta que tinc dintre d'aquests 7.500 milions d'habitants, jo què puc fer per millorar una mica tot plegat? Hem dit, rentar en fred, posar el mitjó màgic, rentats curts i alguna acció més?
Prendre consciència quan consumim, jo crec, a l'hora de consumir, prendre consciència del que estem comprant, què és, d'on ve, de què està fet i per què ens haurà de servir. Amb això ja aconseguim, jo crec, solventar part important del problema. Si prenem consciència, no? Si ara tots... els que ens esteu escoltant, doncs mireu al vostre costat dret o esquerre de què està fet la roba que porteu, dieu, ostres, doncs mira, vaig vestit, un 70% és plàstic, és polièster, és acrílic, és el que sigui. Llavors diu, vale, pues, va d'acord amb mi el anar cobert de plàstic, després diem això, anem al supermercat i tots intentem no fer servir la bossa de plàstic, comprar les safates de poliestirè... Però després ens vestim tots de plàstic, doncs anem mica en mica, anem eliminant tot el plàstic de les nostres vides, no? Una mica?
Estaria bé. Hem parlat amb Anna Sánchez, que és professora de facultat de la Facultat de les Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona. Anna, mil gràcies. Hi ha vegades que fas entrevistes, jo faig xerrades i de vegades rebo lliçons. Aquesta ha estat una. Gràcies, Anna, bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Adéu.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Una cosa. Escolteu aquest soroll. És el motor dels nous vehicles elèctrics SEAT. SEAT. Solucions de mobilitat.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de Gutarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Gutarra, Navarra, verdura, cucharras.
Hombre, probaré que probarlos.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un. Cuidem el planeta. Un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
Direu que toco malament el piano, eh? Hi ha un piano aquí a l'estudi central de Ràdio Estel i a mi m'encanta, m'encanta, m'encanta. I a més toco sense mirar. Àngels Pagat, bon dia.
Paganys.
Ah, perdó. Paganys. M'han posat Pagat, perdó, eh? Perdó, perdó. Paganys. Disculpa, Àngels. Àngels i Núria Bonet.
Hola, bon dia.
Bon dia, bon dia. Gràcies per venir. Vosaltres sou les cofundadores de l'associació Ressò Musicoteràpia.
Sí.
És així?
Amb una companya que ja s'ha jubilat.
Molt bé. Benvingudes, gràcies per venir als estudis de Ràdio Estel. Clar, no us demanaré la definició exacta de musicoteràpia, perquè igual, clar, definir exactament... Però...
Ja l'has llegit, eh?
Sí, clar, l'he dit al principi del programa. Feu-me 5 cèntims sense definicions de diccionari. Què és la musicoteràpia? Perquè, per començar, és la vostra feina.
Sí.
És la vostra feina. Sí. Allò de voluntariat. Voluntariat està molt bé, però hi ha moments que t'agafa tant de temps que has de dir, bueno, jo professionalment em dedico a això. I a més sospito que és una feina, com no pot ser d'una altra manera, que us agrada i us apassiona.
Exacte.
És molt gratificant, la veritat.
Què m'expliqueu? Aviam, de què es tracta això? Per explicar a un cinquenter, a la meva mare, què és la musicoteràpia? Què feu?
És una eina,
sí,
que provoca uns canvis a tota persona.
Aplicada aquí i a on?
On sigui.
Vale.
Generalment, vull dir, es pot aplicar en diferents col·lectius, però...
El dia és una eina... I al parlar de musicoteràpia...
La música és una eina.
Vale.
Que la fem servir...
Sí.
Per provocar diferents canvis d'estat d'ànim a les persones amb trastorns o...
Vale. Per tant, provocar és millorar, eh?
Millorar,
sens dubte. I bueno, els efectes els veieu pràcticament de seguida.
Sí. Mm? Sí, a més és un procés que s'ha de realitzar entre dues persones, és a dir, el qui ho rep i el qui executa, no?
Qui ho executa sou vosaltres.
Exacte, sí. Musicoterapeutes, sí. I aleshores, doncs, bueno, com deia l'Àngels, doncs, en els col·lectius que es pot aplicar, doncs, és persones en les quals els necessiten que hi hagi un canvi, ja sigui físic, psicològic o emocional, a nivell...
Això és la màgia que tenen aquestes... set punyeteres notes musicals que jo...
Ben combinades.
Jo tinc la teoria que un dia s'acabaran les cançons. És que set notes... No.
Mai.
Però vol dir que set notes... És com el planeta. És a dir, algun dia el planeta dirà, fins aquí, rebento, el mar explota. No ho sé, però set notes donen per tant.
I tant. Mira.
Set notes amb el seu corresponent ritme. Eh?
Sí.
Són set notes, però són infinitat de sons. Per tant, amb aquest infinit és amb el que jugues, eh? Aleshores, doncs, això et permet...
Mai surt res igual.
Clar, mai.
Mai, encara que repeteixis el mateix, surt de diferent manera.
Doncs d'aquesta màgia, vosaltres la teniu pràcticament injectada a la vena i us dediqueu a això.
Sí, a veure.
Com comença? Hi ha algun dia que, abans de fer aquest servei, abans de dedicar-vos professionalment, feu una primera aproximació a algú que ho necessita?
Bé,
jo busco i rasco l'origen. Com és?
Bé, jo en el meu cas, doncs, la meva filla va tindre un accident de traumatisme creal i vaig veure que havia perdut la parla.
Carai.
Però, en canvi, no havia perdut la música, ni les paraules. Amb la base de la música, ella... deia les paraules, però en canvi no sabia dir telèfon.
Bolígraf, taula... Però amb una música per sota, sí.
Sí.
I això com ho descobreixes? Un dia que la veus, estàs amb ella...
No, allò que estàs en allò i dius... Va sentir... Era l'època que se celebrava Sant Jordi a l'escola.
Sí.
i ell, abans de tindre l'accident, ja havien estat treballant la cantata de Sant Jordi, no? I de cop i volta, doncs, mira, precisament estàvem a la consulta amb la doctora i parlàvem, home, em sap greu que no pugui anar a l'escola perquè ara estàvem preparant el Sant Jordi i ella n'estava molt il·lusionada, no sé què, i de cop i volta ella doncs, es va començar a cantar. No l'havíem sentit ni mitja paraula i va cantar tota la cançó de Sant Jordi. Clar,
com,
ens vam quedar...
Com us vau quedar, clar. Això enmig de la consulta.
Sí, perquè ella estava al costat i anàvem parlant a veure com ho podíem fer, com podíem fer la rehabilitació de la parla.
Sí.
I ella, esclar, vull dir, no parlava, però entenia el que estàvem parlant, no?
No vull rascar gaire, perquè entenc que són moments interns, però...
A partir d'aquí, doncs, jo, personalment, sí. Jo soc professora de música, dic, bueno, la música, dic, és una eina molt forta per poder ajudar. I d'aquí va ser quan vaig, en el meu cas personal, doncs, vaig fer un canvi en el meu trajecte professional i anar a fer musicoterapeuta.
I tu?
Jo, el meu cas, els orígens, com si diguéssim, van ser a l'escola.
Sí.
Jo estava de mestra de música en una escola de primària amb nens amb unes característiques socials molt especials.
Sí.
Una escola on, bé, el moment que els nens anaven a música era l'alliberació dels professors, no? I allò era la jungla. O sigui, jo m'havia de buscar la vida allà dins. Però jo veia que a través de la música, i a més un nen em va donar la lliçó de la meva vida. Perquè li vaig dir, què us penseu després de rebentar tota la classe? I què us penseu que veniu a fer aquí? Diu, senyo, a passar-nos-ho bé. I aleshores, a partir d'aquí, vaig dir, doncs, fora llibres, fora tot, fora taules, fora cadires.
Uh-huh.
I a partir d'aquí vaig començar a treballar d'una altra manera i vaig veure que amb la música tenia un poder. O sigui, que aquells nens a la que entraven a l'aula de música era diferents. Que aquells nens
canviaven,
que no sabien mantenir l'actitud es podia posar dalt d'un escenari i fer una cantata. A partir d'aquí, i després d'experiència personal, doncs, de la mort del meu pare de càncer i d'una demanda que vaig tenir d'un company que volia engegar un taller de música a oncologia infantil, se'm va despertar tota la vena aquesta de dir la música té molta força. I llavors jo vaig fer el màster de musicoteràpia, perquè la nostra formació ve de màster, i a partir d'aquí llavors ens vam conèixer amb l'Adult, que és l'altra companya, amb l'Àngels, i vam estar al moment oportú al lloc on calia i vam arrencar l'associació Raspó, i vam arrencar
per tirar endavant. Vèiem que individualment cada un amb la carpeta sota el braç i anar a demanar feina no era possible, no ens en sortíem. Vam dir, doncs formem una associació, busquem la manera de poder aconseguir algun pressupost per poder
cursos,
i presentar-nos a subvencions i per poder obtindre una mica de poder econòmic i
oferir-ho.
Hem hagut de batallar molt, perquè, clar, tothom demana això com a voluntariat, no?
Sí, és la primera cosa, clar.
Total, per cantar i tocar la guitarra, no?
Si ja us agrada, total, no és feina.
Exactant.
Sí, que és feina. Sí. Sergi, si tu què pots, no et costa res, per què no vens a fer el pregó? Per què no vens a presentar això? Total... No és feina.
Tot
és feina.
I llavors hem anat batallant molt. Vam fer un projecte, ens el vam creure molt totes tres, i amb això ens hem anat presentant a diferents llocs. Bueno, i en el primer moment doncs, vam tenir l'aposta d'anar a l'Hospital Sant Joan de Déu, que van acceptar el projecte. Ells estaven buscant també per fer un canvi en la seva trajectòria dins de l'hospital, per humanitzar l'hospital.
Sí.
Ens vam presentar nosaltres amb aquell projecte i vam estar en el moment oportú on calia.
Entenc que aquesta va ser la primera... I que hi ha altres tipus de centres i d'hospitals amb els que treballeu.
Sí. No, primer va ser que només treballàvem en una unitat, que va ser amb oncologia. Vam rebre una subvenció. Nosaltres mateixes a l'Hospital de Sant Joan de Déu vam dir tenim uns diners per treballar un any.
Sí.
On ens faríem més falta també poder-hi anar. Van dir, a salut mental, i de mica en mica hem anat. Ara quasi ja estem a tot l'hospital. Però paral·lelament, també hem obert amb altres hospitals a Sant Pau, en aquests moments, i a Partolí.
La Fundació Enriqueta Villavecchia ens coneixíem també, perquè jo en un principi havia col·laborat amb AFANOC, I llavors, bueno, sí, dins de tot aquest món, doncs ens coneixem, sí, tots, i la Fundació Enriqueta Villavé, que sabia que estàvem fent això a Sant Joan de Déu,
sí,
i aleshores va sortir la proposta de poder començar primer Can Ruti.
Ah, sí,
vam a Badalona.
Sí, sí. Sí.
Després Can Ruti es va tancar perquè hi havia poquets... Bueno, no sé exactament per
què. Van canviar una mica l'estratègia.
Sí, 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 sí. Llavors vam entrar a Sant Pau i ara en aquests moments estem a Parc Taulí. Des de Villavecchia i també una part d'un ajut que vam rebre l'any passat.
Sí.
Una part
Una part, sí, sí, també la posem l'associació per poder ampliar horaris. Perquè, clar, hem passat una època molt restrictiva amb tot el tema d'ajuts.
Ja.
Però, bueno,
sí, 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 sí.
Aquest any farem 15 anys.
Tot, sí,
que Déu-n'hi-do.
Feu 15 anys aquest any.
Aquest any 15 anys, sí.
Bueno, celebrem les coses maques. I celebrem tant les coses maques i boniques. Escolta, des del desconeixement, insisteixo, el vostre horari diari és un horari fixe?
No.
Té variants, no?
No, no, no.
Com us organitzeu?
Bé,
per exemple, avui què teniu? Aquesta tarda, després de l'entrevista, què teniu?
Aquesta tarda, després de l'entrevista...
Doncs jo, després de l'entrevista, sí, tinc 3 hores a oncologia a l'Hospital Sant Joan de Déu, sí, i avui ja està.
Avui ja està.
Hi ha altres dies,
vale,
que
i
són...
I entres, per exemple, entres, evidentment et coneixen, i tu... te'n vas ja a una unitat?
No,
a una...
No? No, 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 no.
Vale, vale.
A veure, nosaltres a cada hospital...
S'ha de passar el filtre. Exacte. S'ha de passar el filtre.
No, no, no anem a...
No, és que un altre dia parlem també de gossos que fan teràpia,
sí,
amb,
sí,
nens,
sí,
i
sí,
això
també
és... Bueno, ja t'ho dic jo.
És digues, digues, fantàstic. Sí. A vegades han fet gossos i música.
Oh,
i ja és,
oh,
és
vull
fantàstic.
Viure, vull viure ja. Sí, sí.
No, nosaltres a Sant Joan de Déu estem, sí, dins d'un programa, que és el programa Hospital Amic.
On hi ha els gossos,
vale,
els pallassos,
sí,
les mestres...
Exacte, i és un programa que està dissenyat per fer l'atenció emocional del nen hospitalitzat i la família.
I humanitzar l'ambient.
Exacte,
vale,
de l'hospital.
I llavors nosaltres hi ha una CAP, la Chai Life, que és, sí, la infermera. Hi ha un equip de Chai Life, en aquest moment ja són 3.
Sí.
Són infermeres psicòlogues,
sí,
o psicòlogues, vull dir, tenen aquest paper, que llavors fan l'atenció als nens abans de que els hi facin una intervenció,
abans,
mentre els hi fan la intervenció i després, no?
Uah.
És a dir, està comprovadíssim que un nen o una persona, si saps tot el que et faran, el nivell d'estrès es rebaixa molt.
Home, clar.
Llavors, això és el que es fa amb els nens. I llavors, dintre d'aquest equip, hi entrem doncs, tots nosaltres, les teràpies que després doncs, atenem. Per exemple,
sí,
qui atén a Chai Life, doncs, atén els nens que els han de fer una operació d'escoliosi.
Sí.
Són molt doloroses, perquè una operació d'ossos, i en els nens són molt doloroses.
Clar.
Els immobilitzen l'esquena o els hi posen unes barres. I el dia següent s'han de començar a incorporar. Amb el mal que tenen, no hi ha nen que s'incorpori.
Clar.
Llavors van els músics, i són adolescents, la majoria,
sí,
i els diem, vols fer música? Sí, però no em puc moure. No pateixis, tranquil. Vols tocar un xilòfon? Sí, vale, però t'hauràs d'incorporar una mica perquè si no, no arribaràs. Vale.
Vale.
I a poc a poc...
Automàticament...
Seduint emocionalment, sí, el nen que va guanyant,
bueno,
batalles.
Primer, visualment.
Visualment.
Perquè anem amb un carro ple d'instruments.
Sí.
És clar,
sí,
quan sí, veuen, sí, allò, sí, els ulls se'ls hi en van.
Hombre.
I llavors es diu, què et ve de gust? Va, què vols tocar? Què vols deixar de tocar? I llavors ells s'obliden en aquell moment, que igualment en tenen de dolor, però
clar,
se n'obliden.
Clar, clar.
I llavors és un complot amb la mare, no? És,
sí,
allò de dir,
és que,
mare, que pots aixecar una mica el llit? I la mare et mira com dient, ah, aleluia!
Sí, 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 no? Sí, ha
llavors...
guanyat una primera batalleta, aixecar llits, aixecar
sí,
ella...
I, a més, l'atenció també està focalitzada que són els nens que fan la música, no som nosaltres, eh? Són ells els que fan la música. Nosaltres fem el suport. Són ells i la seva família.
Encara que no sàpiguen tocar?
Clar,
sí,
és que no hi ha ningú que sap...
Bueno,
poden ser que
sí,
hagin,
sí,
estudiat...
Poden... Sí, sí, clar, clar, clar.
Sí, 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 encara que no sàpiguen tocar, la nostra feina és fer música en aquell moment, amb aquell nen.
I
que surti bé.
En viu, sí, sí,
en viu,
clar.
Sí, no sí, fem sí, servir. Sí,
i,
amb
sí, aquel... oh,
i
surt bé, eh?
I surt bé, fantàstic.
I surt bé. I surt bé.
Fan
a vegades surt musicalment fatal,
sí,
però
sí,
en
però...
canvi... el resultat...
L'objectiu no és que sigui un concert, no?
Exacte.
Sinó que l'objectiu és...
L'objectiu són molts, que... la majoria de vegades, si no totes, s'aconsegueix, però jo vull que em parleu del retorn emocional que teniu vosaltres, perquè això que m'expliqueu a una emissora de ràdio i a un plató, a un estudi, és perfecte, però, clar, això traslladat al discurs, a la verbalització, que pots tenir una cosa, que pots tenir aquí, comparat amb el que es falla, és a dir, jo em refereixo al moment que el nen comença a tocar un instrument i la mare o el pare possiblement es donin la volta emocionats. Aquest és el retorn que vull que en parleu.
Bueno, això és clar, cada dia.
Clar.
Això és cada dia. Mira, de les raons, també, de que nosaltres sempre treballem per parelles,
sí,
és perquè també és un suport emocional per a nosaltres. Perquè, a veure, no anem a veure nens que estan a l'escola.
Sí, sí,
anem
clar,
a veure
està
nens
clar,
que
està
estan
clar.
Malalts.
I
està clar,
eh? Molt malalts. És a dir, els que normalment visitem més són els que estan més malalts.
Clar, clar,
no
clar, clar,
no
clar.
Fem nens perquè hem tingut una operació, jo que sé, d'una apendicitis
sí,
i torna
sí,
a casa.
Sí, 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 sí.
Són nanos que s'estan...
Que es queden.
Que estan estances llargues o que són ingressos...
Exacte,
clar, clar, clar,
ingressos periòdics.
Per això us preguntava el retorn dels pares, que, clar, no pot ser... Clar, jo m'imagino com a pare i no deixaria d'abraçar la persona, les persones que han estat...
És un retorn d'agraïment.
Aquí vaig.
Sí. És un retorn d'agraïment.
Sí.
O sigui, és un retorn que ens arriba a l'ànima moltes vegades.
De sortir alguna vegada plorant del centre?
Sí. Jo el divendres, per exemple.
Sí.
Jo el divendres.
Sí, sí. Bueno, els divendres no hi ha pares, però, és clar, sí. El que veus...
Clar.
No, però
el divendres
el que em va passar va ser uns pares que se'ls havia mort la filla.
Ai.
I nosaltres havíem fet molta música amb ella. I el primer dia que vam fer música, el pare ens va dir: és la primera sonrisa que li arrenquen a mi hija en muchos días.
Ostres.
Llavors, aquest és un dels retorns que rebem que pràcticament diàriament i a cada sessió.
Llavors, quan els veus a fora, no t'ho diuen a l'habitació, però després, perquè els tornes a veure, te'ls trobes en el passadís.
La sala de les veritats.
Llavors, quan?
I el divendres jo em vaig trobar aquests pares en el passadís i se'n van abraçar plorant.
Clar.
Vam acabar tots plorant, hi havia la mestra també.
Mare de Déu.
I dient-nos, doncs, això, donant les gràcies i dient, per favor... No deixeu de fer aquesta feina perquè tots els nens s'ho mereixen.
S'ho mereixen i moltes vegades,
sí,
en el
clar.
primer moment, veus que no ha passat res, però sí que ha passat.
Sí.
Perquè dius, bueno, aquests pares potser no...
Sí,
però
sí,
després sí que ha passat, perquè després, si no... Bueno, cada pare és de la seva manera, uns
sí.
ho expressen més
sí,
que altres,
sí, sí, sí,
i altres no diuen res, però
clar,
veus que t'estan esperant la
verbalitzar, segona. Verbalitzar,
sí.
És tan difícil verbalitzar els sentiments...
Sí.
Per això us parlava abans de
sí, bueno, sí.
I a més, evidentment, a dins l'habitació tenen un paper i a fora és un
bueno, clar, clar,
hi ha pares que diuen no vull música perquè sé que ploraré i no m'ho puc permetre.
Bueno, clar.
O vaig a fer un
no
cafè i ja tornaré d'aquí 10 minutets quan hàgiu acabat.
Clar, 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 clar.
No, també... Igual no et diuen no m'ho puc permetre, però
sí, sí,
és
bueno,
per ells,
sí, sí,
no es poden permetre aquesta llicència.
Clar,
tenen
clar,
que estar allà al peu del canó i donar la cara.
Els nens que nosaltres anem, ens els arriba la Child Life, aquesta
sí.
persona que parlàvem,
sí, sí.
que són les que tenen la visió de tot l'hospital, i aleshores doncs, anem a atendre segons elles ens diuen.
Ens diuen.
Clar,
els tenim,
clar.
No anem...
A la babalada, allà, si
no,
ja aneu molt dirigides...
Moltes vegades, després, quan
ja...
arribem a planta, també la infermera
sí.
diu, aquest no us l'han dit? Bueno, escolta, també aniria bé, perquè acabo d'anar a donar-li la medicació i li convindria fer-ho.
O ens demana infermeria mateix de fer una intervenció conjunta. És a dir, infermeria ha de fer una cura,
sí.
i llavors fem la cura conjuntament amb infermeria.
Veniu, que així es podrem treure... les grapes i no se n'entrarà. I el nano allà amb el tambor li
s'entraria
les grapes.
No plora. Sí que plora,
bueno,
però no plora.
Sí,
no,
sí,
o no
s'entén. Sí,
o sigui, i llavors hi ha un protocol, comencem primer nosaltres per donar confiança al nen, després entra infermeria, el nen ja està posat amb la música, evidentment plora, i després quan marxa infermeria seguim fent música.
Sí.
I allò, exacte, allò que hagués durat doncs, potser una hora de plor ha durat un quart d'hora de plor.
Sí.
I el deixes al nen molt més tranquil i relaxat. I el nen i a les pares. Perquè, clar...
Bueno, clar, si els pares veiem, els que són pares, que el nostre fill ha patit o ha plorat menys del que en principi ha de plorar per la durada aproximada d'una intervenció concreta, clar...
D'intervenció o de tractament.
O de postoperatori.
Moltes
sí,
vegades
sí,
fan,
sí, sí.
fan el... Després de fer... O sigui, un nano, un cop ha fet música i està bé, si t'ha de rebre un tractament de quimio o un altre tractament, què passa? Que vull dir, ell, si està físicament i emocionalment bé, doncs rep molt millor el tractament.
S'assimilen millor els tractaments.
Estem parlant de la influència, no esteu d'acord? La influència de la sort a la vida, perquè això no podem controlar. Un fill, un familiar, un amic... Que, clar, és... Et toca i et toca.
Toca.
I pot tocar aquí.
Sí. Ja no parlem de diners ni de situació social.
Això toca i et toca.
Ja està. Escolta, feu una gran feina. Feu una extraordinària feina. Tots pensem que les nostres feines són les millors del món, efectivament, però, clar, hi ha feines i feines. Tu pots treballar a una fàbrica de sabates i fas una feina social, efectivament, perquè la gent, en principi, hem d'anar calçats. Tu pots treballar a una fàbrica de telèfons mòbils i, efectivament, fas una feina, perquè al cap i a la fi, al marge de les moltes coses que fa un mòbil, et serveix per trucar de urgents. Però, clar, la vostra feina té un punt emocional extraordinari. Jo també penso que faig una gran feina comunicant coses boniques. Aquest havia de ser el títol d'aquest programa, Coses boniques. Però m'ho guardo també com a subtítol perquè crec que coses com aquesta que feu, doncs han de tenir ressò. I un munt de gent que ens diuen que no sabien o que desconeixien l'existència de la vostra feina, diu, ostres, que bé.
Sí, a més, cal també dir que la musicoteràpia no és una teràpia alternativa. No, volia dir... O sigui, en aquests moments estem en estudi com a teràpies, per catalogar-nos, com si som a teràpies alternatives. Hi ha molts estudis científics en els quals evidencien que la música pot produir canvis i pot contribuir en la millora i el benestar. És a dir, que nosaltres no ens presentem com bueno, anem a fer música i ja està. I això és la panacea. No és la panacea.
Hi ha un objectiu.
Però hi ha... Exacte. No és la panacea, però es poden aconseguir coses que amb altres teràpies no s'aconsegueixen. O sigui, nosaltres hem vist coses inversemblants, doncs com un nen d'haver sortit, un adolescent, haver sortit de la UCI, que els tenen en coma induït moltes vegades.
Coma induït. No sé què és això, disculpa.
Jo, termes mèdics, tampoc sabrem explicar. Però coma induït és un nen doncs, que per una inflamació del cervell no podien permetre que es despertés perquè podia patir més, i aleshores els tenen en un estat... més letal,
això es
diu coma induït. Després, aquests nens, quan els desentuben i han de tornar a connectar-se, hi ha vegades que els hi costa més de tornar a connectar-se, no? Aquest nen ja portava 3 dies a l'habitació i no hi havia manera de que parlés, de que connectés amb res. I vam entrar nosaltres... Vam tocar només un acord de la guitarra i el nen es va asseure al llit i va dir, mama, vull tocar la guitarra.
La música és poder.
Exacte. I a partir d'aquest moment, doncs, el nen va sincronitzar, va començar a parlar, i amb aquest nano, al cap de 3 mesos, que tornava a estar hospitalitzat, estava amb cadira de rodes, no podia caminar, van venir un grup, perquè també fem concerts, un cop al mes fem un concert amb músics voluntaris allà a l'hospital.
Sí, Sant Joan de Déu?
Demà, per exemple, inaugurem el cicle. Doncs hi havia un grup de noies que tocaven salsa i ell es va aixecar de la cadira de rodes i va començar a ballar. Vam anar tots a darrere per aguantar-lo, però
no
va posar a ballar. Llavors, a veure, nosaltres no curem. Però la música...
Ajuda a millorar la qualitat de vida dels nanos i de la gent. No només estem amb nens, també hem estat amb gent sense sostre.
Ja ho heu escoltat, clarament. Àngels i Núria, cofundadores de l'associació Ressò Musicoteràpia, mil gràcies. Felicitats per la vostra feina.
Insisteixo,
felicitats per la vostra feina i l'enhorabona i moltes gràcies per venir als estudis.
A vosaltres.
Adéu, bon dia. Són menys 12.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772. Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 2771 o 93 409 2772. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres d'11 a 12 del migdia a Ràdio Estel.
Deu minuts per les 12 del migdia, en directe a Ràdio Estel, per tot Catalunya i per tot el món, mitjançant el nostre web, radioestel.cat. Este programa, que se llama Cincuenters, nació con la vocación de despertar un poquito que a los 50, quienes somos cincuenters, pues todavía tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que decir. Y en este programa hablamos de la vida. De la vida vamos a hablar con Pino Montes de Oca. Hola, Pino, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias por estar en directo en Radio Estel.
Gracias por recibirme.
Oye, ¿la vida empieza a los 50? ¿Tú crees que sí?
No, ¿no? Empezar no empieza.
Bueno.
Pero es cuando más consciente está uno para hacer las cosas quizás mejor.
Tenemos la posibilidad de aplicar la experiencia de los 40 y pico años vividos y, bueno, voy a ser generoso, equivocarnos menos.
Sí. Quizás, y si nos equivocamos, sí, somos más conscientes también, ¿eh? Y lo reparamos mejor, creo yo.
Sí, sí, sí. Leo en un texto, tú iniciaste tu carrera de modelo a los 50 años.
A los 53.
A los 53.
Sí, ya tengo 57, o sea que...
Bueno, bueno.
Pronto voy para los... ¿Cómo le llamarías tú? Los...
Sesenters.
Sesenters.
Sí, 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 sesenters. Sí, 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 sí. ¿Sabes
se
qué pasa?
Muy bien también,
ya lo he explicado alguna vez. Pero Cincuenters nace de un día que me llamaron, cincuentón, con un tono un poco despreciativo.
Exacto.
Y el cincuentón yo lo veía del siglo pasado, que lo es, pero lo veía en color sepia y en blanco y negro. Y digo, cincuentón. Cincuenter es mejor porque, aunque tenga esta terminología semi-inglesa, bueno, pues es de los dos géneros, masculino y femenino.
Está más actual.
Exacto, sí. Exacto. De hecho...
Es como el cincuentón y el solterón.
Exacto.
Y todo el on este que
sí,
se añade
sí,
para...
Sí, 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 es feico. Es feico. Sí. Dijiste que a los 53 empiezas la carrera de modelo. ¿Esto es un golpe de suerte? ¿Esto es una vocación? ¿Esto cómo empieza?
No sé lo que es, si quieres que te sea sincera. Es sí, simplemente un nuevo capítulo.
Sí.
Y se me presentó... O sea, que tendrá que ver con la suerte. Es posible, es posible. Pero definitivamente no lo busqué. Eso lo tengo clarito. Pero como soy de estas que si pasa un tren lo cojo...
Bien.
Si no me gusta el trayecto, me bajo en la próxima estación y si no, sigo. Pero cojo los trenes, suelo cogerlos. Soy muy, no sé si temeraria, pero desde luego atrevida.
Bueno, veo que hay firmas como Multiópticas, El Corte Inglés, amigos de esta casa, Mirto, Wonders, Rochas. Esto es la bomba.
Sí, de verdad que han salido cosas muy bonitas. Y lo que saco en limpio todo el tiempo es la cantidad de gente que me estaba perdiendo.
¿Ves?
Porque hay una cantidad de gente joven con una con unas cualidades, con un material encima, con un potencial. Y entonces faltamos nosotros para darle el apoyo, para seguirlos, para... ¿Me entiendes? En vez de que sea una competencia entre el más joven y el más mayor, pues eso, que nos podamos juntar, que podamos hacer cosas juntos. A mí me parece que esto de que se hayan perdido las generaciones en medio es maravilloso y está ocurriendo ahora.
Yo lo hablaba el otro día con el director de comunicación de un centro comercial y, oye, los cincuenters todavía... Mira, y me vienes como anillo al dedo porque es el ejemplo perfecto. Digo, oye, los cincuenters, todos estos anuncios que vemos en televisión de... gente joven, al hablar de gente joven, que yo creo que nosotros también lo somos, de gente más joven, evidentemente, más allá de la guapura, más allá del atractivo, digo, oye, que nosotros los cincuenters, a ver, que tenemos todavía el capital, no hablo de dinero, que también, pero tenemos el capital humano de decidir dónde va la familia, si vamos a un centro comercial, si nos vamos a Andorra. Oye, que los 50ers somos quienes cogemos el coche y desplazamos a la familia, que somos un colectivo que, hombre, insisto, más allá del agua pura, pues...
No, y aparte de lo que tú dices, que es exactamente lo que yo pienso, si me disculpas que te ponga un paréntesis aquí.
Claro.
Los 50 de hoy son tan diferentes. Entonces, llevamos una mochila cargada de cosas muy interesantes, pero al mismo tiempo no hemos perdido la chispa. Seguimos siendo quienes éramos con 18, 19. Seguimos muy activos, evolucionamos con los tiempos. Comprendemos las nuevas generaciones. No puedo hablar de todos, pero definitivamente la gente con la que yo me rodeo, por lo menos. Por lo tanto, estos 50... aparte de lo que tú acabas de decir,
sí,
del poder económico que existe, porque realmente quienes gastamos, y hablo de las mujeres,
sí,
somos las mujeres a partir de los 30 y tantos, y sobre todo las mujeres de 50 hacia adelante somos las que tenemos esta libertad económica, ¿no?
Sí,
para estar en el mercado.
Sí, sí, permíteme, Pino. No, y hombres, y hombres. O sea que vamos al Corte Inglés o donde sea a comprarnos el traje. Y los millennials se lo empiezan a comprar en Amazon.
Que estamos al día.
Sí.
No estamos obsoletos.
Sí, no.
Y por lo tanto tenemos que vernos. Tenemos que vernos porque somos muchos.
tú trabajaste como profesora en Suecia y leo en una entrevista que tu último empleo fue en las Bahamas.
Exacto.
Madre Dios, pero qué contraste, ¿no?
Sí, es que ya te he dicho lo de los trenes, ¿verdad?
Qué bueno. Bueno, dímelo a mí, que yo cada año cambio de trabajo, o hago televisión, o hago radio, o cambio, he estado en todas las televisiones y en casi todas las radios. Me falta solamente la COPE. Pero, o sea, eso de los trenes te lo entiendo tanto.
Pero puede llegar también, ¿no?
Bueno, aquí estoy muy a gusto. Qué bien. ¿Cómo, modelo, 57 años, cómo te cuidas? ¿Cómo lo haces?
¿Cómo me cuido?
Sí.
Queriéndome. Es la única forma de cuidarme, porque me imagino que me hablarás de que como, que me pongo,
sí,
de cremas, voy a hacerme retoques, No, como cuando tengo hambre, y solo tener poca hambre, que es un problema, que me dan la lata mis hijas y mi madre, has comido.
Sí.
O sea, por la parte ahí no como mucho, pero bueno, como lo que me hace falta.
Claro.
Físicamente, pues, sinceramente, solo camino como una loca.
Bien.
Me encanta caminar.
Bien.
Pero por el resto no me cuido tanto. Luego, en retoquito y tal, no me he hecho nunca todavía ninguno. Puede ser que me apetezca en un momento dado. Por el momento me gusto como soy.
Muy bien.
Y trabajo mucho con la cabeza para lo nuevo que va apareciendo, los colgajos, las arrugas y todo eso. Pues sí, queriéndolas.
Claro.
Voy queriéndolas cada día un poquito más. Eso sí lo trabajo bastante.
Qué bien.
Pero me quiero muchísimo. Muchísimo, pero... A ver, me quiero no por ego, quiero que quede claro esto. Me quiero porque qué increíble es el cuerpo humano, Dios mío. Qué manera de regenerarse, qué manera de, aunque le des lata y caña, y ahí te echa un cable, se regenera. O sea, soy feliz, ¿no?, de estar consciente de lo maravilloso que es, y por lo tanto lo quiero, adoro mi cuerpo y mi mente.
Es como cuando nace un bebé, ¿eh? O sea, ¿cómo una cosa tan pequeña puede ser tan extraordinariamente perfecta? ¿Cómo?
Y lo olvidamos a medida que va pasando el tiempo.
Sí.
Cada día buscamos más fallos, buscamos más errores, más imperfecciones, en vez de basarnos en, es que me funciona todo. Y cuando no funciona algo, va al cuerpo y busca un camino diferente para poder lograr aquello que no logras con alguna habilidad que has perdido. Es brutal lo que nos ocurre, ¿no? Y por lo tanto eso, hay que aprenderlo, hay que estar consciente de lo que nos pasa y quiénes somos.
Qué bonito lo que dices y qué bonito cómo lo dices. Sí, te lo digo de verdad. Me ha encantado escucharte, me ha encantado hablar contigo un ratito del mundo 50, que todavía tenemos muchas cosas que decir. Y si no, ya lo veréis, amigos millennials, amigos jóvenes, ya lo veréis. Un beso grande, Pino, muchas felicidades y a seguir cogiendo trenes.
Para ti también un beso enorme. Muchas gracias por invitarme y sigamos para adelante.
Adiós, buenos días. Adiós,
buenos días.
Adiós. Ay, la vida, Sergio. Una cosa, escolteu aquest soroll. és el motor dels nous vehicles elèctrics SEAT. SEAT, solucions de mobilitat.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de Gutarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Gutarra, Navarra, verdura, cucharra.
Hombre, probaré que probarlos.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta. Un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.